van fer història.
Sabeu què és una plaga? Pot ser una colònia d'organismes animals o vegetals que ataca cultius i plantes i els destrueix. També pot ser una malaltia infecciosa i també es diu plaga a una desgràcia que afecta gran part de la població. Si parlem de plagues al llarg de la història, ens poden venir al cap les 10 plagues d'Egipte que surten a la Bíblia, o si ens fixem en els conreus de casa nostra, podem parlar de la fil·loxera, el petit insecte que tant de mal va fer les vinyes ara fa 130 anys, o del cargol poma que amenaça els camps d'arròs del Delta de l'Ebre. Però, si parlem metafòricament, es diu que la plaga més gran de la història van ser els exèrcits de l'Imperi Mongol. Una horda de guerrers a cavall que va arrasar més de 24 milions de quilòmetres quadrats.
I sabeu qui hi havia al capdavant d'aquest imperi? El nostre protagonista, un dels cabdills militars més sanguinaris de la història. Un home que, quan encara era un nen, va haver de superar una pila d'obstacles, però que va saber recuperar el lloc de poder que li pertocava. Un home que va aconseguir formar un exèrcit gegantí amb gent de tribus molt diferents i que, gràcies a les seves conquestes, va ser nomenat Príncep Universal. Un estratega militar excel·lent i un polític molt intel·ligent. El guerrer mongol més famós de tots els temps. Un home que va fer història. Com es deia? Chinggis Khan.
Era l'any 1162. Yesugei era el cap de la tribu Borjigin i del clan Kiyat. I ara estava lluny de la seva dona embarassada, lluitant contra un enemic que es deia Temujin. Quan Yesugei va guanyar i va capturar el seu enemic, va tornar al galop cap a casa i va trobar que la dona havia parit durant la seva absència. Era un nen, el seu hereu, i va decidir que de nom li posaria com l'enemic que acabava de vèncer, Temujin.
L'habitatge de la família era una iurta, la tenda típica d'aquelles contrades. Els pobles mongols són nòmades, és a dir, que es desplacen per la praderia buscant pastures per als seus ramats. Allà on volen instal·lar-se, i munten la iurta, una estructura circular de llistons de fusta recoberta amb feltre. I quan volen tornar-se a moure, la desmunten i la posen dalt d'un carro estirat per bous. En el cas dels caps del clan, com en Yesugei, a la seva iurta s'hi guardaven els tresors familiars, rics vestits de seda i armes ben esmolades.
En aquella època, les diverses tribus mongoles estaven totes enfrontades. Quan en Temujin tenia 13 anys, el seu pare va morir emmetzinat. I la comunitat Kiyat va pensar que aquell jovenet no era prou gran per substituir Yesugei en el lideratge del grup perquè, sobretot, respectaven els caps que demostraven les seves habilitats en combat.
No estem disposats a pagar a un nen els tributs que pagaríem a un Han, de veritat.
Soc jove, sí, però seré un bon Han.
No. Marxem amb Targutai.
Però si Targutai és l'enemic dels mongols...
És fort i poderós. Ell ens protegirà si ens convertim en els seus súbdits.
I, en comptes de buscar un altre possible Han, que és com ells anomenen el seu líder, la comunitat va decidir desintegrar-se. I així, de la nit al dia, en Temujin, els seus 6 germans i la seva mare van passar de ser una família poderosa a caure en la misèria. Primer van haver de patir la pressió de la resta de clans que volien quedar-se al poder vacant i després van haver d'aguantar la humiliació i la indigència.
Durant un temps van viure de la caça, la pesca i la recol·lecció de fruits, però un dia, quan en Temujin tenia 15 anys, va ser pres com un esclau per la tribu dels Merkit. Li van posar un cep de fusta al coll per impedir que es mogués lliurement i el van obligar a treballar vigilant els ramats i carregant aigua. Però, una vegada, els guerrers van marxar i el van deixar amb un sol guardià. En Temujin va fer servir el cep de fusta com a arma, el va estabornir i va fugir ben lluny amb l'ajuda d'un grupet de joves. Aquells serien els seus primers i sempre fidels seguidors, el nucli dur de la seva guàrdia.
Temujin, sabem que sou el nostre Han legítim.
Us agraeixo la lleialtat.
Nosaltres us ajudarem a recuperar el lloc que us correspon.
Val, però abans hem de trobar la meva mare i els meus germans.
Els va trobar mig morts de gana i els va alimentar i protegir. El grupet anava creixent. Temujin va anar a buscar la Borte, una nena amb qui el seu pare l'havia volgut casar quan era un nen i ara sí que es va convertir en la seva esposa. El jove Han ja només desitjava una cosa.
Hem de ser més. Necessito més homes.
El vostre pare era aliat de Togril, el rei de la tribu dels Kraites. Potser us voldrà rebre.
Bona idea. Som-hi, al galop!
Togril el va rebre i va veure clar que aquell noi tenia fusta de líder, així que va decidir convertir el jove Temujin en un dels caps del seu exèrcit. Aleshores, va tenir lloc un fet que significaria l'inici de la seva carrera com a senyor de les estepes. La seva esposa, Borte, va ser raptada pel clan Merkita. Heu de saber que el segrest de dones és una tradició habitual en algunes comunitats de Mongòlia encara avui. Però el protagonista d'aquesta història no tan sols va recuperar la seva dona, sinó que també va derrotar totalment els seus segrestadors.
De mica en mica, altres comunitats de l'estepa també van caure sota els exèrcits del vell Togril, liderats pel jove Han Temujin. Malgrat que un era el cap de la tribu i l'altre només el cap de l'exèrcit, els soldats tenien clar qui era el seu líder. Com us hem dit abans, els guerrers mongols seguien aquell que demostrava la seva vàlua en combat. Així doncs, quan va arribar el dia que Togril va decidir enfrontar-se amb el seu propi protegit, ja era massa tard. Els soldats no van dubtar a seguir aquell jove, que tenia un valor il·limitat al camp de batalla. Els mongols ja eren 13.000. I Temujin, a més d'un cap carismàtic, també era un gran estratega. En la seva primera gran batalla, va derrotar un exèrcit de 30.000 enemics que doblaven nombre als seus homes.
Finalment, l'any 1206, després de 24 anys de lluita, Temujin va aconseguir dominar i pacificar totes les comunitats mongoles de l'estepa. Aleshores, es va celebrar una assemblea general de les tribus, o com ells en deien, una Kuriltai.
Estem tots d'acord que Temujin Han passi a ser nomenat Chinggis Khan.
Gràcies, germans. Això tot just acaba de començar.
Chinggis Khan significa príncep universal. Com a cap de tots els clans de l'estepa, va decidir eliminar algunes lleis que dificultaven la convivència. Va prohibir les lluites entre comunitats, va prohibir tenir esclaus mongols i també raptar dones. L'organització social va passar a ser igualitària, eliminant la jerarquia de castes. Chinggis Khan tenia un gran ull per descobrir la gent més vàlida i els feia ascendir sense tenir en compte el seu nivell social. Això desesperava els vells aristòcrates, però feia que el seu exèrcit fos molt més efectiu. També va crear la figura del jutge suprem per resoldre les disputes i va proclamar que cadascú podia creure en els déus que volgués. Amb el poder a l'estepa consolidat, Chinggis Khan va continuar avançant. Tots els guerrers joves eren genets experts i havien estat educats en les arts de la lluita des de ben petits.
Chinggis Khan, cada cop tenim més homes.
De res ens serviran si no treballem ben equip i som estrictament disciplinats.
Què proposeu, senyor?
Vull l'exèrcit dividit en unitats de 10, 100, 1.000 i 10.000 homes. Seran dirigits per una cadena de comandament que jo mateix estructuraré.
Sí, senyor.
Ben ordenats, serem imparables.
A més, per primera vegada, soldats de diferents grups tribals es barrejaven en un mateix batalló. Així s'evitaven les picabaralles i els enfrontaments interns dins del mateix exèrcit.
El 1208, Chinggis Khan va començar una gran ofensiva. Va travessar la gran muralla xinesa amb 300.000 homes i el 1215 va entrar a Pequín, que aleshores era la capital dels manxús. El 1218 va caure tota la província de Corea. Perquè us pugueu fer una idea de la barbaritat que va aconseguir, us farem una comparació. Els exèrcits mongols van aconseguir conquerir en només 25 anys més terra que les legions romanes en 4 segles. 19 milions de quilòmetres quadrats, un territori que anava des del riu Dnieper, a l'actual centre de Rússia, fins al sud de la Xina i des del golf Pèrsic fins a l'oceà Àrtic.
En les conquestes de pobles, ciutats i nacions, Chinggis Khan va ser extremadament violent. Va aplicar una política de la por. Com més se'l resistia a una zona, més cruel era l'actuació dels mongols. S'explica que, en alguna ocasió, havien ordenat fer servir cadàvers apilats per escalar una muralla d'una ciutat. Però, és clar, és el que tenen les llegendes, que s'expliquen tantes coses.
Diuen que les tropes mongoles poden avançar durant 10 dies sense descansar, només menjant la carn i bevent la sang dels animals que cacen.
Diuen que no porten equipatge, que viuen del saqueig de les ciutats que arrasen.
Diuen que després que hagi passat l'exèrcit de Chinggis Khan, només queden vius els llops i els voltors.
Diuen que les ciutats se són eliminades, els rius són desviats dels seus cursos i que els deserts són poblats pels qui fugen d'ells.
I diuen que, quan arriben, el cel es torna negre i la terra tremola.
Les llegendes no paraven de créixer. Una d'elles, segurament una mica exagerada, explicava que una vegada, després de dies de setge davant d'una ciutat xinesa, Chinggis Khan va prometre als ciutadans que els perdonaria si li lliuraven tots els ocells ensinistrats que tenien. Quan va tenir les aus, els va calar foc a les ales i les va fer volar altre cop cap a la ciutat, que en pocs minuts cremava i es convertia en un munt de cendres.
Una cosa sí que era veritat. Els mongols aniquilaven tots els enemics i, si podien, no en deixaven ni un de viu. No van ser els primers a exterminar ciutats senceres, ni serien els últims, però és probable que ningú ho hagués fet abans a una escala semblant. Sabeu per què mataven tothom? Perquè avançaven sense parar i havien destruït moltes més ciutats que guerrers tenien. Com que no podien deixar guardians que vigilessin els supervivents a cada lloc, la millor manera d'evitar revoltes indesitjades era carregar-se'ls a tots. No tenien manies, això ho veieu.
Però l'èxit de Chinggis Khan no es va limitar a la seva brillant estratègia militar. Va crear una administració molt eficient dels territoris que conqueria, amb funcionaris procedents de totes bandes. D'aquesta manera va posar la base del que, al cap d'unes poques dècades, arribaria a ser l'imperi terrestre més extens de la història, sota el govern del seu net, Mongke Khan.
Chinggis Khan va morir l'agost de 1227 amb 65 anys. Aleshores, els seus exèrcits s'enfrontaven amb la tribu dels Tangut al nord de la Xina, tot i que no queda clar com va morir. Si va ser per una ferida al camp de batalla, per una caiguda del cavall o, qui sap, si per una pneumònia. Els seus generals van mantenir la seva mort en secret per no desanimar les tropes fins que la batalla va estar guanyada. La seva dona va netejar el cadàver i el va vestir amb una túnica blanca. Una petita comitiva encapçalada per un estendard, una dona xaman, el seu cavall amb la muntura buida i un carro amb les seves despulles es van dirigir cap a Mongòlia, on el van enterrar anònimament.
Algunes teories apunten que la seva tomba es troba al voltant de la muntanya de Bruhan Haldan, mentre que d'altres assenyalen que va ser enterrat prop del riu Onon. Segons la llegenda, l'escorta que acompanyava el cos del gran Khan va matar totes les persones que es va trobar pel camí, per evitar que trenquessin el secret d'on seria enterrat. I a dia d'avui encara no s'ha trobat el lloc on reposa Chinggis Khan, un guerrer que va fer història.